Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora. 12 del migdia i 6 minuts. De moment llueix el sol, però ja ens advertien ahir des de Meteo Punader.
Sí, sí, sí.
I l'Adrià també, clar.
I també.
No ens refiem perquè la cosa es veu que es girarà, eh?
Sí, sí, es veu que la cosa de cara al cap de setmana no pinta
bé. No, però és que avui ja,
sí,
també,
sí, sí,
eh?
Sí, i tant. Sobretot el paraigües, el xubasquero, les catiusques...
Sí, home, i què més?
Home, no ho sé, no, és que a més també hi haurà baixada de les temperatures, eh? Perquè això ja és... És un fet, sempre que plou, refresca.
Sí, però després pugen el diumenge, eh?
Bueno, però això és el diumenge, i en què de moment estem el divendres.
De moment estem a divendres, sí senyor, sí senyor.
Doncs re, benvinguts a aquest divendres 11 de juliol. I ens queden 173 dies per anar doncs, pensant ja en les acaballes de l'any. Bueno, encara ens queden uns
quants dies. Què dius ara?
Sí, home, és que queden 173 dies, que és que passen volant, ja veuràs, d'aquí res, i hosti, tu, ja està.
Bueno, escolta, espera't, no, que encara no, he de fer vacances.
Ja, sí.
Espera't.
Bueno, avui fem el programa, com sempre, en viu i en directe, número 2811. I res, moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, per estar aquí a la sintonia de la cadena pirenaica. Moltes gràcies. No hi ha res com tenir bons amics.
Ah.
Sí. Mira, resulta que el Orlando Bloom i la Katy Perry, vale, doncs estan de navegant amb el iot que precisament els hi ha deixat Jeff Bezos.
Ah, caram.
Sí, per això dic que no hi ha com tenir bons amics, eh? Aleshores, també és una curiosa situació i circumstància la que es produeix amb aquesta parella, perquè bueno, estan compartint aquests dies el iot de l'amic Jeff Bezos i fa una setmana van anunciar que es separaven, però que volien mantindre una bona relació de cara, bàsicament, als fills, no? I és doncs, el que estan fent i bueno, doncs ja han publicat aquestes fotografies a través de les xarxes socials de veure doncs, que hi ha un bon rotllo, tot i que ja han anunciat que se separen. No deixa de ser curiós, eh? A lo millor ara que han dit que se separaran, a lo millor ara estaran millor que mai.
A vegades passen aquestes coses,
passen, jo ho crec. Bé, parlant també de separacions, se'ns ha separat Lorenzo Lamas, el rei de les cames.
Per sisena vegada.
Sí.
No li van bé les coses.
Aviam, ell domina el tema del llit.
Sí, però, això mateix.
Però fora
del llit es veu que no, eh?
Es veu, no ho sé. Bueno, ja té 67 anys, ja veig aquí la fotografia i home, doncs, bueno, segueix conservant-se bé i es separa de la seva dona, que es diu concretament Kenna Nicole. El divorci més sonat va ser el quart, quan la seva dona va tenir un idili amb el seu fill gran, el fill gran del Lorenzo Lamas. O sigui que coses d'aquelles que passen, no? Bueno, però res, que separa Lorenzo Lamas. I, per altra banda, us en recordareu que ahir us comentàvem que hi hauria una subhasta amb famós bolso Birkin, que és original de la famosíssima casa Hermès. Bé, doncs Sotheby's, on si no, va vendre ahir a París aquest famós bolso de Jane Birkin.
No sé si ho vaig sentir bé. pues, la quantitat.
Ara et diré la quantitat i la veritat és que és una autèntica animalada. Una autèntica animalada. Diguem-ne, el que va ser la licitació va ser ràpida, perquè de seguida crec que el primer que es va oferir va ser $1 milió, però al cap de no res es veu que aquest model original i que la casa Hermès va fer especial per la senyora Jane Birkin,
sí.
Vale, doncs al final es va subhastar per 8 milions...
Sí que ho vaig sentir bé, sí.
8, atenció, 8.582.500 €, convertint-se d'aquesta manera, evidentment, amb el bolso més car de la història del món mundial.
Dels bolsos.
Mare meva. 8.500.000, ja m'atabala.
Sí, sí, per això.
582.500 €. Crec que s'ho va endur, ara, un japonès.
Ah, sí?
Em sembla que sí.
És col·leccionista de bossos, de mà.
De gossos i bossos.
De bossos.
Sí, sí. És un...
De bossos de mà.
Em sembla que és un japonès, no sé, ja ho buscaré. Després també també tenim un altre tema, i és que la Paulina Rubio ha acusat a Colate de segrestar el seu fill.
Ah, sí.
Sí, la cantant ha denunciat a la cort de Florida que porta un mes sense veure el nen i l'ha acusat de, ha acusat el seu ex, doncs, de segrestar-lo. O sigui que, el nen es diu Nico i té 14 anyets.
Pobret. I el Lamine Yamal, que està a punt de fer la majoria d'edat, el proper diumenge,
sí.
El Lamine compleix 18 anys i ha rebut un regal valorat amb gairebé $500.000.
Mm.
Li ha regalat el cantant dominicà El Alfa.
Sí.
Es tracta... És molt hortera, però vaja, és igual, eh? Ho veus i caus
sí,
de...
Sí, vaig veure les imatges.
Vas veure, no?
Sí, és molt hortera.
És una cadena d'or i diamants dissenyada per Tajia Diamonds, una joieria amb seu a Nova York,
sí.
I que ja ha fet, doncs, altres peces per altres personalitats.
Sí, sí.
Porta les seves inicials, així com detalls en blau i vermell, blaugrana, els detalls, els colors,
clar,
del Barça.
Clar.
Bueno. I també el número 304, que correspon a les tres últimes xifres del codi postal de Rocafonda, el barri de Mataró en el que va créixer. Ja hi ha crítiques amb tot plegat, eh?
No m'estranya, sempre hi ha crítiques.
Però, clar, ell no té cap culpa, el nano.
No, que va. Bueno, perquè tingueu una idea, si s'ho fot, semblarà Mr. T. Aquell
és,
de l'equip
A. És
una cosa, sabeu, no?, que aquell, el Mr. T, portava tots aquells...
Sí, sí, sí.
Bueno, molt propi de, bueno, de tota aquesta gent, doncs, que es dedica al,
sí, sí,
al
és
rap.
Molt rapero,
aquest,
molt rapero.
Exacte, doncs una mica,
molt rapero,
una però... mica va la cosa, doncs, una cosa va
vols
per
dir
aquí.
Que, jo no crec que surti al camp a jugar amb aquest
home,
collaret,
home,
al
camp
eh?
No pot jugar perquè li prohibiran.
Ah, val.
Al camp no es pot sortir amb... cap joia.
Res, ni un anell, ni res.
En principi, crec que de tot qualsevol cosa d'aquest tipus està prohibida.
Ah, molt bé. Jo ho trobo bé, eh?
Ara, que, per exemple, s'ho munti per fotre una festa Rocafonda, doncs, bueno, igual sí, no? Ara, que vagi en compte perquè igual allà li poden fotre, eh? Perquè ja saps el que està passant a Barcelona, en aquest cas és Mataró, però, bueno, Barcelona, que si portes...
A les grans ciutats...
Portes un Rolex o portes qualsevol marca d'aquestes importants, escolta, i sempre hi ha els que, noi, te la foten i no de, ni te n'adones.
Però si t'han d'arrencar aquest collaret, t'arrenquen el cap, eh?
Bueno, ja...
Perquè
ja
deu pesar unes a mort, eh?
Deu pesar lo seu, sí.
Déu-n'hi-do.
I després també tenim el Brad Pitt, que ha demanat que es facin públics els missatges privats que mantenia i manté amb Angelina Jolie, sobretot perquè l'actor vol demostrar que la seva exdona, la Angelina Jolie, es va vendre a les seves espatlles, o a les seves esquenes, la bodega que tenien en comú a França. Li va saber molt de greu perquè li agrada molt el vi i es va quedar amb les canes. M'has vengut la bodega, podies haver-m'ho dit, hòstia, podies haver-m'ho avisat.
Anem amb la frase del dia, un escriptor, un autor especialitzat en metafísica, Robert Collier, i que és ben cert, eh? L'èxit és la suma de petits esforços repetits dia rere dia.
Doncs sí, senyor, té més raó que un sant, aquest home. Bé,
És mort.
El sol ha sortit a les 6 i 27 minuts. De moment el tenim. Se n'anirà a les 9 del vespre, 33 minuts, hores de llum, 15 hores, 5 minutets de llum. El punt més alt el tindrem ara, d'aquí una hora i tres quarts, perquè serà a les 2 de la tarda. I la temperatura, doncs home, el teta, tenim una màxima, o tindrem una màxima de 29 graus, tot i que hem tingut una mínima de 15 graus, eh? Pel que fa al cap de setmana, les temperatures de demà dissabte, mínima de 14, màxima de 22, és a dir, que baixa una miqueta, i el diumenge tindrem una mínima d'11, mínima d'11, i una màxima de 26. Mm. Pel que fa a la lluna, lluna plena,
sí, sí.
99% visible, i la dita és aquesta.
Doncs som-hi, continuem. Mm. Tronades de juliol també porten dol.
Doncs aquesta és la dita. Pel que fa a la gent que hem de felicitar, perquè és el seu sant, doncs, per exemple, els Abundis, perquè avui és Sant Abundio, també és Santa Amàlia, també és Santa Elga, i també és Santa Olga i Sant Benito.
Sant Benet, avui és Sant Benet,
Sant
que és
Benet.
És el patró d'Europa i dels arxivers, bibliotecaris i documentalistes.
Molt bé.
I també és Sant Pius I.
Molt bé, doncs felicitats a tots, a totes, i que passeu un feliç dia. Per altra banda, en el capítol de celebracions avui, doncs destacarem el Dia Mundial del Cavall. Animal preciós.
Ai.
Animal que m'apassiona i m'entusiasma. Si tingués calés, en tindria un. M'ha agradat. Sí. Allà a Puigcerdà n'hi ha molts de cavalls.
Sí. També en tenim,
zona, Sí, també, ja, i tant, i tant. Bé, avui també és el Dia Mundial de la Població.
I el Dia Internacional de Reflexió i Commemoració del Genocidi, recordareu, d'Srebrenica, sí, del 1995.
Exacte.
Fa 30 anys i mireu com estem.
Sí, estem igual, estem igual. Bé, demà dissabte, 12 de juliol, és el Dia Internacional d'algo que no ens pot... l'hauríem de tenir sempre, que és l'esperança. Esperança de que les coses millorin i que no vagin a pitjor. També és el Dia Internacional de la Lluita contra, doncs, les pluges...
les tempestes,
Sí, o les tempestes de sorra i també de pols.
Uh-huh.
Allò que en diuen arena i polvo.
Anem al diumenge, Dia Mundial del Rock.
Sí.
Dia Mundial també del Sarcoma. Dia Internacional de la Odol. Director o directora d'orquestra, afinem una mica.
Sí.
I també Dia Internacional del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat.
Exacte. D'això serà, doncs, diumenge. Bé, ens anarem en un 11 de juliol del 2010, perquè, atenció, dia inoblidable... Inoblidable. 11 de juliol del 2010, la selecció espanyola de futbol guanyava el Mundial de Sud-àfrica, guanyant a la final per 1-0, el famós i ja inoblidable gol d'Andrés Iniesta, marcat en el minut 116, és a dir, la pròrroga, davant de la selecció de Països Baixos, Holanda, de tota la vida.
Llegó el momento, caen las murallas.
I anem amb un accident molt, molt tràgic i
sí,
que el vaig viure de molt a prop, perquè jo estava vivint a Valls aleshores encara, era joveneta, 11 de juliol del 1978, càmping dels Alfacs,
sí,
Alcanar, província de Tarragona, Terres de l'Ebre. Un camió cisterna portava propilè, va explotar, va causar la mort de 215 persones, va deixar a centenars de ferides, l'explosió i el foc van emportar-se gran part del càmping, va afectar principalment a turistes estrangers que estaven allà passant les seves vacances d'estiu, eh?
Doncs sí. I si voleu que us digui una cosa, amb els pràcticament 50 anys que porto a la ràdio, això i aquesta experiència que jo vaig viure allà, en vivo i en directo, és la pitjor experiència que he tingut a la meva vida, perquè les imatges i el que jo vaig veure és algo que no oblidaré mai. Ja et dic, el pitjor que he passat a la ràdio va ser el dia que vam anar amb el Pere, precisament, amb el Pere.
Els Alfacs.
Els Alfacs, sí.
Anem amb naixements. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Avui em fa ja 66, la cantant Susan Vega, aquesta cantant nord-americana, amb aquesta cançó sobre l'assetjament, l'abús infantil, anomenada Luca. I encara més música. It's my life, it's now or never. Richie Sambora. Richie Sambora, músic nord-americà. Avui en fa també 66. La banda, ben coneguda, eh? Bon Jovi.
Bon Jovi. Mm-hmm. El Richie Sambora. Efectivament, i atenció, un moment que em poso dret.
Ojo.
Em poso dret.
Sí, perquè avui fa 91 anys...
Ni més ni menys...
Giorgio Pappardelle. Perdó.
No. Giorgio Armani. El gran Giorgio Armani. Mm. 91 anyets, eh? Que Déu-n'hi-do. Bueno, doncs que sigui un dia ben feliç per tots, doncs, tots ells. També fa anys Hugo Sánchez.
Home, aquest era un jugador.
De futbol mexicà, que va jugar bastantes temporades al Real Madrid i potser el podrien tornar a contractar perquè a lo millor hasta...
Els dona un cop de mà, oi?
Solucionaria algun altre problema com tenen actualment. Bé, per altra banda, avui 11 de juliol hagués fet anys un gran actor, carai.
Señor del mundo de los muertos, yo que había negado a los dioses de Egipto, me humillo ahora ante ti. Demuestra que tú tienes más poder que ese dios de Moisés y restituye la vida que él le ha quitado a mi hijo. Haz retroceder su alma por el lago de la muerte hasta el mundo de los vivos y yo te levantaré un templo mucho más alto que las pirámides.
Doncs avui fa anys, o que és fet anys, millor sí. dit, Ramsés II, aquell home que el va putejar a base de bé a Moisés. Moisés que
pobre.
Anava allà cada moment a dir-li pues si no fas això, pam, palmaràs. I, bueno, total, estem parlant de Jules Briner, que va fer un munt de pel·lícules, evidentment, i que ens deixava el 85, el 1985, un dia com avui. I també una miqueta més de música, perquè, bueno, era una cantant també extraordinària, hagués fet 73 anys, i estem parlant de Bonnie Pointer.
D'aquell grup anomenat The Pointer Sisters.
Ah, exacte.
I ara una cantant de cobla, música popular i també actriu espanyola, eh? La Rosa Morena.
I tant, i tant. Hagués fet ja 83 anys, eh?
Hauria fet 83 anys.
83 anys hagués fet la Rosa Morena. Molt bé, també avui, un dia com avui, ens deixava ja fa 8 anys una actriu espanyola que va ser també parella d'un gran actor, Fernando Fernán Gómez. Hola. Emma Cohen, la gallina...
Buenas tardes, siete tarde.
Caponata.
Buenas noches.
L'Emma Cohen, eh?
Emma Cohen, sí, sí.
I un bateria... d'origen hongarès, nacionalitzat americà, d'una banda ben coneguda. Ramones, estem parlant de Tommy Ramone, que ja fa 10 anys que ens va deixar, tal dia com avui. I un gran actor.
Home.
Que era Serge.
Grandíssim.
Era
grandíssim,
Sir,
grandíssim,
senyor, eh?
Grandíssim actor, quan parlem també, és allò de dir, me levanto. Laurence Olivier.
To be or not to be, that is the question.
Actor de molt bones i grans pel·lícules, també de teatre, Laurence Olivier, que ja fa 35 anys que ens va deixar, com també 51, un altre també bon actor, Robert Ryan.
Aquest senyor va fer molts westerns,
va
no?
Va fer, sí, molts westerns, i tant que sí, i tant. I acabarem amb música, perquè també ens deixava ja fa molts, 87 anys, un gran compositor americà, que era George Gershwin.
Rhapsody in Blue,
per exemple.
Gairebé 3 minuts i arribarem a 1:15. Anem a donar un cop d'ull a la premsa.
Escolta, perdona un moment, Candela.
Perdono.
Sí, perquè és que no ho tenia present, però ho he vist i sí que voldria... doncs enviar-li una forta encaixada de bacallà, com dic jo sempre, perquè avui ens fa anys el màgic Andreu.
Home!
El gran màgic Andreu, el màgic Andreu, el de les medalles, Sí, en fa 77.
Déu-n'hi-do.
I també aprofitarem la vinentesa per felicitar a la Maripili.
Ah, sí.
Home,
avui fa anys, moltes felicitats.
A la Maripili,
Moltes felicitats.
L'esposa d'en Jaume Porta. L'esposa d'en Jaume,
Molt bé.
Sempre estan vell veient pel·lícules i el que no són pel·lícules,
Sí, és com si visquessin junts.
Sí, pràcticament.
Sembla.
Moltes felicitats.
Vinga, anem amb l'altaveu. L'incident del tret a l'interior d'una furgoneta del GSMO va passar en plena celebració dels Jocs dels Petits Estats. Els fets es van mirar d'ocultar al màxim perquè les delegacions internacionals no qüestionessin la seguretat que els oferia Andorra. Mare meva.
Carai.
Ahir el protagonista, sens dubte, una vegada més, perquè moltes vegades ja ha estat el mossèn Ramon, com diuen aquí a l'altaveu, Ramon I d'Andorra, el rector de Canillo, protector de Meritxell i pare d'Aina, rep l'orde de Carlemany com a mestre, savi i amic. També avancen els contactes per poder contractar treballadors des d'Andorra en origen i ja ho tindríem, Bueno, això, que les negociacions entre govern, la Federació i l'Andorra per l'estadi de la FAF continuen encallades,
Sí, està encallat el tema.
No ens posem d'acord.
No ens acabem de posar d'acord.
Que raro.
Bé, el diari d'Andorra porta la fotografia, evidentment, de mossèn Ramon, doncs amb aquesta medalla, no?, de l'ordre de Carlemany, i, bueno, pues no deixa de ser... una satisfacció,
home, sí,
no?
i tant.
Pel mossèn. Bé, aquesta és una notícia que no és bona. I per què ho dic? Bueno, és un tema d'educació, evidentment, i que...
Sí, els joves, no?
Els nanos, sí.
Sí.
Atenció, perquè un 14,4% dels joves andorrans van deixar els estudis l'any passat. I són molts, I són molts. I és una pena. Tant de bo no ho trobin a faltar. Festival de Jazz d'Andorra ven el 76% més d'abonaments.
Sí.
I, per altra banda, la Conference League doncs li ha anat bastant millor que no pas l'equip que jugava doncs l'Inter Escaldes que jugava.
Van guanyar, no? Aquí,
sí, l'Atlètic Escaldes i el Santa Coloma van guanyar el que és les prèvies de la Conference League. Per altra banda, es pot negar les expulsions d'immigrants cap a la seu. Recorda que els temporers han de marxar quan s'acaba el període laboral. I afegeix que si no tenen permís a Espanya, tampoc s'hi poden quedar. Marsol es reunirà amb l'alcalde de la Seu, el senyor Barrera. Bé, Interior veu partidisme en la carta del sindicat penitenciari, l'acusa de confondre els interessos individuals amb els dels col·lectius. Per altra banda, reunió, com bé deies abans, i també el diari d'Andorra ens parla, aquesta reunió sense èxit per acabar de tancar l'acord per l'estadi, trobada entre Govern, Federació i Futbol Club Andorra per concretar la cessió del camp. Diria que vagin posant fil a l'agulla perquè cada cop està més a prop l'inici de la temporada.
Sí, sí.
Recordo que, tot i que el primer partit, l'Andorra, el juga al camp de les Palmes, però recordo que la primera jornada comença el 17 d'agost.
O sigui que... Una mica més d'un mes.
Sí, per això, que vagin allò posant fil a l'agulla.
Estàs?
Ja està, sí.
Ah, molt bé. Anem amb el Digital Andorra, detingut per ordre internacional per frau a Hisenda, organització criminal i blanqueig. Un home de 46 anys resident al país, El va detenir el passat dimecres al matí a la parròquia de Canillo. També, més temes. El sindicat penitenciari denunciarà la direcció de la Comella per assetjament. Alta demanda de viatges andorrans a destinacions exòtiques. I si voleu fer cames, Piqué convida els seguidors de l'Andorra a pujar al Coma Pedrosa aquest diumenge a partir de les 7 del matí.
Doncs allà hi serem.
Sí, ja t'hi veig.
Sí, sí, de genolls jo. Bé, el Bon Dia ens parla de que la contractació en origen entrarà en funcionament l'hivern del 2026. Es pot dir que és molt probable que Macron visiti el Principat els dies 15 i 16 d'octubre.
Ah, sí.
També confia que a la tardor es pugui aclarir la situació de l'acord amb la Unió Europea d'una vegada per totes. També hi ha una fotografia, precisament, del cap de govern al costat del mossèn Ramon de Canillo.
Ramon primer.
Ramon primer. Mossèn Ramon primer de Canillo i diu aquí... Gràcies, gràcies, gràcies. Sí, sembla el que diu el Basté moltes vegades, no? Li falta moltes gràcies.
Exacte.
Bé, també el Tribunal Superior de Justícia reclama dues bessones desemparades a Espanya. També ens parla d'aquesta doble victòria de l'Inter Escaldes i el Futbol Club Santa Coloma a la Conference League. La Borda Sabater, que esdevindrà centre d'interpretació del Madrid en 2 anys, i Baró, que fa responsable dels problemes de salut mental a DEA.
Bon dia.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Bueno, i tampoc pot faltar el xou dels autobusos. I queixes per la saturació de la L4. Diversos usuaris es queden a terra.
L4 és la que va al pas.
No volen pujar, suposo. Els que es queden a terra deuen anar a tope. En fi. Bé.
Molt bé.
A veure com acaba això dels autobusos, perquè de veritat, Déu-n'hi-do.
Són ara 2:15 i 4 minuts. És moment de donar un cop d'ull a l'agenda esportiva del cap de setmana.
Sí.
Avui divendres hi ha...
Faves tendres.
No, la fase de grups de l'Eurocopa femenina.
Exacte.
Jugaran a les 9, Portugal amb Bèlgica i Itàlia amb Espanya.
Exacte. També tenim Tour de França.
Això ho portes tu.
Etapa setena, Saint-Malo, Mur de la Bretagne. Ho he dit bé, això? Sí, no? Sí.
Bueno, sí,
197 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
També s'està disputant Wimbledon.
Sí.
Semifinal, Taylor Fritz, Carlos Alcaraz, a 3:15.
Avui, I l'altra semifinal...
Jannik Sinner i Novak Djokovic, a 4:45.
Gran partit, Gran partit. I d'aquí sortirà el finalista.
A veure.
Bé, demà dissabte, Tour de França. Home, faltaria més. Etapa 8, aviam. Saint-Main-le-Grand-Laval. Vull dir, bé,
171 quilòmetres, sí.
Sí, no? Sí, sí. Bueno, es nota que vaig fer francès,
home,
eh?
Home, sí, sí, sí. Bueno, també continua l'Eurocopa femenina de futbol, fase de grups. Demà juguen a les 9, Polònia, Dinamarca i Suècia i Alemanya.
Exacte. I precisament demà a les 5 de la tarda hi ha la final del Wimbledon, però femení.
Uh-huh.
I allà tindrem aquesta final entre Amanda Anisimova i Iga Swiatek a les 5 de la tarda.
I torna a haver el futbol, clar.
Diumenge.
El diumenge, aquesta Eurocopa femenina. 9 del vespre, Anglaterra, Gal·les i Països Baixos en França.
Exacte. També tenim Tour de França, que serà l'etapa ja 9, la novena, entre Chinon i Châteauroux. Bé?
Châteauroux.
Bueno, Châteauroux. Bueno, pues 174 quilòmetres entre pecho i espalda, que no anà. I això sí.
Oh, sí, tenim el Mundial de Clubs el diumenge a les 9 de la nit amb el Chelsea PSG.
Exacte.
I també hi haurà la final masculina del campionat de Wimbledon, que no se sap, doncs, esclar.
Qui serà?
Qui serà?
Avui en les semifinals.
I l'hora tampoc està confirmada.
No, no està confirmada encara. I per acabar, tenim també els que us agraden les motos. MotoGP és el Gran Premi d'Alemanya i demà dissabte la classificació es pot veure a partir de 11:15, de les 11:15 minutets. La carrera, l'esprint, també serà demà dissabte a les 3 de la tarda i la carrera en si, doncs, serà el diumenge a les 2 de la tarda.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Aprofita el 3x2 amb més de 500 productes d'alimentació. Emporta-te'n 3 i paga'n només 2, com el vi collita Rioja Antaño de 3 quarts de litre. Comprant-ne 3, l'ampolla surt només a 1,99 €. O la safata de salsitxa de pollastre de 400 grams aproximadament. Comprant-ne 3, la unitat surt per només 2,86 €. I avui divendres aprofita el 10% de descompte en tota la fleca amb el millor pa i les pastes dolces i salades fetes cada dia artesanalment pels nostres forners. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Culturejant amb Josep Maria Mangot.
Doncs vinga, mai va malament una mica de cultura. Saludem en Josep Maria. Hola, Josep Maria, com estàs?
Bé, molt bé, esperant la vostra trucada.
Doncs mira, nosaltres esperant a tu.
Molt bé.
Bueno, què? Com va la vida, Josep Maria?
Bé, una mica atribolada, però...
I doncs?
Avui estic bé. I ahir també, vaig tindre un dia d'aquests que més o menys els vostres s'alineen, que normalment quan ha d'arribar el dia estàs complicat i tot, i després quan s'acaba el dia penses, bueno, no ha anat bastant malament.
Veus.
Jo sóc bastant positiu, i bastant optimista.
Molt bé.
No, em costa una mica ensorrar-me. Ara per ara, no sé què passarà amb els anys.
No, home, res, tranquil, ets jove encara, ets jove.
Sí, tant i tant.
Ets jove.
Ja... Gent jove patou, escolta.
Sí.
Josep Maria, que ahir es va acabar el Festival de Jazz. Has tingut l'oportunitat d'anar amb algun concert?
Sí, no ho he seguit tot 100% perquè em va replegar una mica de trascantó. Em vaig perdre el Marcus Miller, que m'ha fet molta gràcia veure'l, però vaig assistir al concert del Miquel Camilo i el Tomatito, que va ser una brutalitat.
Sí?
Sí.
Són molt bons.
Són dos bèsties pardes.
Sí, senyor. Sí,
aquell tio amb la guitarra fa
unes coses tremendes. És bestial, és brutal, sí.
No, a més a més, tenen molt bona connexió. Fa a vora 30 anys que treballen junts i es nota moltíssim. Tenen una complicitat tremenda. I, bueno, llavors va fer un repertori com molt maco, perquè van fer una peça del Bebo Valdés, van fer una versió preciosa de la, com es diu, de la... Ai, no em sé la paraula. no sé la paraula. És una cançó argentina que és Alfonsina i el mar.
Alfonsina no i el mar, sí.
Ah, vale.
Molt bé.
Josep Maria?
Ui, l'hem perdut?
L'hem perdut, sí. Haurem de buscar...
Ai, senyor, doncs...
I de recuperar una altra vegada.
De recuperar. A veure si... Sí, ho entenc, teníem bona cobertura i tot plegat. Eh?
Aquelles coses que passen i que passen en directe. Passen quan menys han de passar. Però, bueno, aquestes coses passen. Per això que deia el Josep Maria, doncs sí que és cert, no? Perquè és que aquesta parella és una autèntica salvatjada. I ho dic amb el terme que s'ha d'entendre. És una parella brutal a l'hora d'interpretar la música que fan, no? I és suposadament també pels anys que porten junts i que es coneixen pues, a base de bé. No?
A part, el Michel Camilo és un pianista...
Brutal.
Amb una energia que sí, sí, jo pensava es carregarà el piano la manera que està pressionant les tecles. Yeah. Van fer una, com a bis, van fer una interpretació, van fer una mena de cover d'un disc que nosaltres hem parlat alguna vegada, Miles Davis, que un dels seus primers discos es diu Sketches of Spain.
Miles Davis, una, no?
Sí, com? Sí. El Miles Davis.
Sí, no? Sí, sí, vale, sí.
Que té una com una reinterpretació, ara no trobo la paraula.
Sí, és que és complicat.
Del concert d'Aranjuez.
Ah.
I van tocar això.
Ah, vale.
Va estar molt bé, el concert aquest va estar molt bé. Mm-hmm. Però jo el que he disfrutat aquests dies han sigut els concerts de la plaça del Rock Blanc.
Molt bé.
Ah.
Perquè vaig anar al concert de la Sant Andreu Jazz Band, que el Joan Chamorro és el qui normalment manega una Big Bang, perquè de fet portaven un estol de, amb gent molt jove. Penseu que el Chamorro és el que va descobrir la Motis.
Sí, sí.
I portaven quatre trombons, quatre trompetes, quatre saxos, percussió, o sigui, una Big Bang. A més, el concert anava una mica orientat a fer com un homenatge al Frank Sinatra.
Mm-hmm.
Portaven un cantant que es deia Edu Ferrer, si mal no recordo.
Mm-hmm.
Que, bueno, no era Frank Sinatra, això és evident.
Evident.
Però el concert va estar molt bé, a més, anaven molt ben conjuntats, vull dir, ell dirigia i els altres... I a mi el que em va sorprendre és que de tots eren molt joves, nens que nois, noiets que tenien 15 o 16 anys, com a molt, vull dir, que deuen fer molt de temps que pedalen, vull dir, perquè realment era superinteressant, no?
Ja, yeah.
Em vaig perdre el concert que es va fer de Querido Pablo, que anava a continuació, però ens l'endemà vaig anar a veure el Llibert Fortuny i la Golden Sixty Band, que va ser un espectacle extraordinari.
Yeah.
Aquest tio està com una cabra.
Sí.
O sigui, està com un llum d'oli, eh?
Yeah.
Porta una perruca de Barbie rossa.
Ah, sí?
Sí, sí. No, però una energia... Jo em vaig cansar de veure'l, vull dir que... També un muntatge, perquè a més sonava amb una potència tremenda, la plaça estava que rebotava per tot arreu.
Mm-hmm.
Quatre trombons, quatre trompetes, tres saxos, una flauta, un bateria extraordinari, un percussionista que cada vegada anava traient aparatos que feien soroll, un teclista, dues go-go girls, una cantant, i ell fent el pallasso per allà al mig, explicant tonteries. Però clar, quan s'hi posaven. Va ser el concert que me'n recordaré durant bastant de temps. Si vols tu, sonava tan fort que realment existeixis a la discoteca. Em va portar records molt, molt, molt llunyans.
Home, no,
però va ser molt, va estar molt bé.
No, i a més és que eren una colla de gent, eh? Vull dir, escolta...
No, eren molts, ja t'ho dic, que darrere hi havia 12 músics.
Imagina't.
Eren els que feien el vent.
Imagina't.
I ara hi havia un contrabaixista, naturalment. Portaven un contrabaix, una guitarra, estic fent memòria, eh? Portaven un bateria que portava un aspecte de tambors i de coses tremenda, el percussionista que portava hasta un bidó de gasolina, un bidó d'oli, campanetes i anava traient coses, anava fent sorolls. El teclista era un teclista que portava, és un tio que és boníssim com a teclat, però portava un teclat electrònic petit, no hi havia piano.
Yeah.
I llavors ell, pel mig saltant, ell va fer una cosa molt divertida, portava un seqüenciador, i aleshores va gravar tota una sèrie de frases musicals, les posava en bucle, llavors ell tocava damunt de les frases i va crear tot un espectacle a partir d'un sol instrument que era com una mena de, de saxo electrònic, no sé si els has vist mai. És una mica més evolucionat que, que les harmòniques aquelles que tenien teclat. És un aparat molt estrany, és un aparat, és com una flauta llarga amb teclat, i és elèctric, vull dir que suposo que és un sintetitzador d'alguna manera. Però que jo penso que deu estar molt bé per la gent que no s'atreveix amb el saxo, perquè el saxo requereix una certa força de bufera i de tot això. No?
És com has de tenir una bona bufera, eh?
Sí, No tens tant el problema del llavi com la trompeta, però bueno, no és evident. Jo quan veig la gent que és capaç de tocar un instrument, la veritat és que em fa moltíssima, moltíssima enveja. Una enveja molt sana.
Jo també.
Ha de ser fabulós, eh?
I ahir vaig veure la Jonaina Salvador, que va fer un concert deliciós. Deliciós, perquè va barrejar l'òpera amb el jazz, llavors va tocar alguna, va cantar alguna cançó clàssica del Frederic Mompou i d'aquests pianistes catalans de la primera meitat del segle XX, i llavors va tocar peces de Lecuona, vull dir, llavors portava un contrabaix, un piano, un saxo que tocava el saxo i la flauta travessera, que amb els combos de Cuba és bastant freqüent, la flauta travessera, encara que no ens ho sembli, i portava un bateria que era força bo. I ella ens va sorprendre, com sempre, perquè realment doncs, té un registre a igual. O sigui, ara això resulta que en realitat és una habanera, la habanera de Carmen, però jo l'he compartit amb un bolero. Vinga, saps? I coses d'aquest estil. I al final, quan va fer els visos, va ser molt divertit perquè va tocar una peça que es deia La noia del 14G. O sigui, i es va explicar la història. Jo, per mi, que deu ser alguna peça de musical, però no ho va acabar d'explicar. Representa que és una noia que agafa un apartament, el 14G, i somia estar-se allà sentada a la finestra, llegint tranquil·lament i tot plegat. I de cop i volta, amb la finestra oberta, sent que a dalt té una veïna que és cantant d'òpera. Llavors ella passava del swing a fer totes aquelles coloratures típiques de la reina de la nit, per dir d'alguna manera. I llavors torna a cantar suau el swing, i llavors la de sota és una cantant de jazz, i llavors era un dabidubi, dabidubi. Clar, tot això en la mateixa peça.
Ja.
Cuidado, eh?
Sí, diferents estils amb una sola peça, no?
Exactament, estava amb un amic meu que em va dir, és que jo no la coneixo, dic, pues és una, com a soprano, per mi és una, ai, com, sí, com a soprano, és una persona que a vegades penso que no sé què fa aquí a Andorra, m'entens? Que no és que sempre hi estigui, perquè en realitat tampoc se l'ha ajudat massa,
Però treballa fora, sí, no?
Sí, també fa coses.
Fa coses fora, no?
Sí. Bueno. Però clar, va fer un tros de La Traviata i el meu amic va dir, hòstia, m'he quedat quadrat. Estigues més atent a la temporada d'Andorra Lírica.
Sí, és veritat. Ui, com estàs?
Bueno, ja està. A mi el Festival de Jazz aquest any el programa era molt complet. Jo crec que ha funcionat molt bé.
Sí, molt.
Han vengut un 70% més de forfets.
76% més.
Sí, està molt bé.
Això trobo que és una xifra molt important. I penso que es consolida de nou un esdeveniment que havia tingut molta importància, que després va quedar pràcticament diluït i que ara ha tornat amb molta força.
Val, o sigui, estaríem d'acord amb el que, per exemple, diu la cònsul major, que és la Rosa Gili, que diu que el Festival d'Escaldes ha entrat a la llista dels imprescindibles dels amants del jazz.
Jo us diré una cosa, hi havia molta gent de fora.
Sí, mira, un 14% d'assistents al concert han estat estrangers.
Sí, es veia, perquè, esclar, tu, la gent que va al jazz o que va a l'òpera els coneixes, els qui són. Sempre trobes més o menys els mateixos, les mateixes cares i tot. Clar. Que més solapen, eh? O sigui, molts participen de les dues tendències, de les dues, diguéssim, disciplines. I em va cridar l'atenció perquè hi havia molta gent de fora. Naturalment, hi havia molta gent gran, perquè, evidentment, el jazz és una cosa que ja, de fet, és la música clàssica del segle XX, i a la gent jove no els hi expliquis massa perquè no es fan en aquesta tessitura. Ja hi arribaran.
Tant de bo.
Jo em vaig començar a interessar per l'òpera, que ja era una mica gran.
Yeah.
I amb el jazz i amb la música clàssica em passa el mateix. Vull dir que, bueno, en fi, jo recomano vivament català de cara a l'any que ve,
sí.
Estem tots pendents, perquè
sí.
Penso
tant.
Que és un esforç que el com ho fa, però crec que per Andorra és posar Andorra al mapa.
Molt bé.
Doncs em sembla fantàstic.
És molt interessant.
Sí, i tant. Vale?
Del jazz, de la música, anem a parlar, o ens vas a parlar, de fotografia, d'una exposició.
Sí, ja sabeu que és la meva altra...
Sí,
passió.
Una de les meves altres flaques.
Ah, exacte.
Sí.
A mi m'agradaria veure o saber quina és, què no hi ha per tu que no sigui una passió, perquè mira que t'agrada tot. És que t'agrada tot,
bueno,
Josep Maria, tot.
Tot.
Bueno, tot, a veure, entén-me, però
sí,
vaja, sí.
Sempre he sigut molt i molt curiós.
Ah.
I d'altra banda, no puc tampoc passar per sobre de les coses. Necessito entrar fins que hi hagi un moment que ja en tens prou, no? Però ja en tens prou, m'ho poso jo, m'entens?
Ja. Yeah.
A vegades m'agradaria saber més de moltes més coses. Però, evidentment, com més vas sabent, més et vas donar compte que hi ha moltes més coses per saber.
Ja.
M'entens? Però, bueno, tampoc cal portar-ho a un extrem de paranoia.
No, però escolta... Sí.
Vaig estar a Barcelona ahir, sí. Perquè estic fent una obra i sempre que baixo aprofito per fer coses. No? Tenia previst anar a veure la del Milà, que ja hi aniré, però vaig agafar aquestes perquè acabaven una mica abans. Són dues exposicions que estan al mateix lloc, a la Fundació MAPRE,
sí.
Que s'ha especialitzat en la fotografia i està portant un repertori. Hi ha vist exposicions tremendes en allà, ja n'hem parlat a vegades.
Sí.
Aquesta hi havia una part que era un tal Joan Andreu Puigferran, que jo no m'havia sentit a parlar mai, que és un fotògraf, un fotoperiodista de principis del segle XX, nascut a Lleida el 1904,
sí.
I que bueno, està a l'alçada d'un Centelles i d'un Campanyà, o sigui, es diu que pràcticament és com desconegut, perquè pràcticament només publicava les fotografies a la revista, diguéssim. O sigui, era un fotoperiodista.
Sí.
Ell va estar associat a Barcelona amb el Carlos Pérez de Rosas.
Exacte.
Val? I és molt curiós perquè els enquadraments i tot... Hi ha tota una part de l'exposició que està feta amb una càmera de fusta, una Comtessa Nettel, que era una càmera que feia plaques de vidre de 9x12.
Ostres.
Sí que és cert que tenien l'òptica, la tenien fixa, projectada a l'infinit, amb la qual tenien molta profunditat de camp i llavors doncs, les fotografies sortien enfocades quasi bé de naturalesa. Però els enquadraments són espectaculars. I llavors el tio, clar, quan esclata la guerra, ell ja té una Leica, el 36 ja s'ha pogut comprar una Leica,
bueno.
Com el seu company en Centelles, i evidentment participa, o sigui, fa fotoperiodista de guerra. Està a la campanya de l'Aragó, la primera part de la guerra que va ser a l'Aragó, on els anarquistes van aguantar els franquistes durant un any, un hivern cruíssim, i ell va estar en aquesta campanya, en Centelles també hi va estar, tan conegut, perquè mentre que en Campanyà va estar més a la rereguarda, va estar més a Barcelona i va viure tots els fets de Barcelona.
Yeah.
Però aquests van estar a peu de canó. I després va anar va cobrir l'intent de desembarc, va ser un desembarc que no va funcionar, a Mallorca, dels republicans. Llavors, clar, quan es va acabar la guerra, es va exiliar, va passar de camp de concentració en camp de concentració, i al final, quan va tornar, el van inhabilitar i es va tindre que dedicar a fer fotografia industrial.
Yeah.
Es va associar amb en Campanyà, van muntar una empresa que es deia CIP, que volia dir Campanyà i Puig, i es van dedicar a fer postals, per exemple. Hi ha una pila de postals que són marca CIP, que són fetes d'aquesta gent. Jo vaig veure una exposició d'en Campanyà fa un any i pico que van fer al MNAC, extraordinària. A més, amb fotografies d'aquelles que dius, hòstia, aquesta fotografia ja l'he vist, van ser popularíssimes i utilitzades per propaganda tant d'un costat com de l'altre, modificant-les i trucant-les. No?
Yeah.
I llavors l'altra part de l'exposició era d'un fotògraf americà, Edward Weston, un dels fotògrafs importants de finals del 19, o sigui, neix el 86, mor el 58,
sí.
Llavors és un tio que es dedica a treballar amb una càmera de 18x24 centímetres. O sigui, una càmera que fa plaques de 10x4, quasi bé.
Carai.
Llavors, la perfecció és és indiscutible, perquè, esclar, tens un negatiu tan gran, quasi bé com la fotografia. Quasi bé reprodueixes la fotografia per contacte. El que és molt curiós és que sent un molt incipient aquesta època, el moment que ell comença a fotografiar i estableix el seu primer taller a principis del 19, el que es porta és la fotografia pictorialista, és a dir, el que estan fent són paisatges i coses. Tampoc poden moure's molt, perquè encara no... Encara tot el sistema és com molt, molt farragós, no?
Ja. Yeah.
I llavors es dediquen a... Clar, fan el mateix que feien els pintors, però en fotografia.
Ja. Yeah.
Clar, per mi el blanc i negre és indiscutible perquè té un dramatisme extraordinari, tot i que és irreal, perquè en realitat tu no veus les coses en blanc i negre per regla general, no?
No, 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 les veus en color, clar.
Però les composicions són extraordinàries. Llavors el tio se'n va al desert, fotografia les dunes, fotografia la boira, fotografia fragments d'arquitectura autòctona als Estats Units, fins que entra a fer retrat. I llavors, amb el retrat, participa de tots aquests anteriors amb ell, l'Alfred Stieglitz, o el Paul Strand, Brady, que és el que va fer les fotografies del Lincoln, i, o sigui, inclús arriba a fer nus, molt pocs quan fa, i curiosament té tota una secció de l'exposició és de fotografies d'hortalisses. Filles de col, pebrots... I és molt divertit perquè això jo ho he vist després fet, perquè ho ha fet molta gent,
sí.
Però jo no sabia que aquest havia sigut el primer que ho havia fet. O sigui, un tio que el 1915 sí. Es dedica a fotografiar pebrots, per exemple, no?
No, està molt bé.
Té molta conya, vull dir, home. Perquè en realitat les formes, això em sembla que el Fontcoberta també va fer tot un descobriment, passa que el Fontcoberta té un color, no?
Sí.
Però les formes de la natura donen uns ritmes i uns clars i uns negres, de veritat que clar. Vaig disfrutar moltíssim. No?
Clar, però a més...
Va ser allò que surts d'allà pensant no tiraré cap mai més una foto perquè no en sabré mai tant com aquesta gent. No? Això em passa molt sovint quan vaig a veure coses, vaig a veure pintura i no dibuixaré mai més res, trenco el llapis. No és una bona manera, eh? O sigui, en realitat, més aviat això estimula que no una altra cosa. No?
Escolta,
és molt curiós, per exemple...
Sí, anava a dir, una fotografia en blanc i negre d'un pebrot, es veu clar que és un pebrot.
Pot ser... Vermell o verd, no?
Sí, per què?
Bueno. Tu has de mirar, perquè també podria ser una escultura de bronzo.
És que jo he vist alguna fotografia d'aquestes, dic, carai.
T'ho has de mirar
dos o tres vegades,
Sí, sí, i a vegades hi ha hagut qui han fet experimentat amb el fet de tallar-los i fotografiar l'interior, les formes que agafa...
Yeah.
I, esclar, ja no, sense entrar en macrofotografia, que quan entres en macro ja llavors allò és un altre món increïble perquè estàs fotografiant en microscopi pràcticament, no? I poder-te apropar amb una cosa i fer una fotografia a un centímetre o dos del cos fotografiat, això et dona una visió totalment diferent que el que és una òptica normal i corrent, no?
Molt bé.
És molt interessant, sobretot, perquè tu veus, sobretot en el cas del Joan Andreu, que ell fa tota una part de la seva feina, fa 20 anys fotografiant amb una càmera de fusta, ostres, de plaques, de 9x12.
Carai.
Val?
Sí, sí.
I llavors, quan passa a la Leica, llavors, esclar, el que guanya és moviment,
lògicament,
perquè és molt més fàcil.
Yeah.
I llavors ja existeixen els carrets de 35, però, vamos, de totes maneres, vull dir, tu pots tindre una Leica i ser una patata.
Ah, sí, clar, evidentment.
Vull dir,
la càmera,
evidentment, les eines ajuden. Si tens una bona eina, tens possibilitat de fer millor feina. Yeah. Però jo tenia un amic meu fotògraf, que ja és mort, pobret, que em deia sempre la càmera, assenyalava amb el dit al front, deia, la fotografia està aquí. La càmera ajuda,
clar.
Però un bon fotògraf amb una mala càmera sempre farà millors fotografies que un mal fotògraf amb una Hasselblad.
Segurament.
Sens dubte.
I probablement tenia una gran part de raó.
I tant que la té.
Una gràcia del fotògraf és saber allò, veure allò que ningú probablement veu.
No. Molt bé,
Josep Maria, que tinguis molt bona setmana i parlem ben aviat, si et sembla.
Perfecte, a la
una abraçada.
Adéu-siau. Adéu.
Adéu. Fins després.
Tornem a les 7. Bon cap de setmana.